Radio Villafranca.
Bon dia, benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dilluns 9 de març de 2026. Engeguem 3 hores de ràdio a l'antena del Penedès en xarxa que farem des d'ara fins les 12, plegats des de Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Ràdio Vilafranca. Des de la capital de l'Alt Penedès, una salutació de Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Un matí de dilluns que començarà amb la roda d'actualitat d'aquí uns minuts, explicant com es presenta aquesta setmana, què passarà, què hi ha previst a tots els àmbits polític, econòmic, cultural, esportiu. Una roda d'actualitat on emissora a emissora repassarem l'Alt i el Baix Penedès del dret i al revés i ens plantarem a 9:45 al primer flash d'aquest matí. Un primer flash que ens permet prendre el pols de la setmana, d'aquestes primeres hores del dilluns i explicar com es lleven les nostres comarques. A 9:45, els esports. Dilluns és dia de resultats, de marcadors i d'anàlisi del que ha passat. Parlarem d'hoquei patins, com sempre, amb els equips de casa i de futbol. El 8M encara cueix el Penedès en xarxa. De fet, no només hi hauria d'haver un dia, sinó cada dia hauria de ser 8M i nosaltres ens ho apliquem. I a les 10:06, a l'actualitat, escoltarem fins a 9 dones vinculades al projecte El Bosc de la Vida, un projecte que ha permès significar les dones referents d'una vintena de veïnes d'Olèrdola. A 10:45, de nou, els serveis informatius entren a l'estudi i ens expliquen què està passant, com va aquest matí de dilluns a les nostres dues comarques. Els peluts de quatre potes, els gossos, també tenen el seu protagonisme. Aquest matí, a partir de 9:45, ens acompanya l'educadora canina Neus Bertran, d'Intercanis, i avui abordem una qüestió, una problemàtica amb la que s'hi troba tot sovint, l'ansietat per separació. A les 11:06 obrim la tercera i última hora d'aquest matí de dilluns amb Josep Anton Calvet, coordinador de la secció d'Història de l'Institut d'Estudis Penedesencs. Amb ell presentarem el proper Seminari d'Història del Penedès, la 8a edició, que estarà dedicada a les dones en la història del Penedès. També presentarem el llibre L'associacionisme cultural al Penedès i les activitats d'aquests propers dies. I a 11:45, últims 5 minuts per actualitzar-nos, per tancar aquest matí de dilluns, el darrer flash del dia. Però encara no marxarem perquè encara ens acompanyarà l'Adrià Solís, fisioterapeuta i osteòpata de Fisiocorp Group, amb el seu lema Riquesa és salut. Avui tafanejarem curiositats del cos humà. We'll be right back. comencem setmana, comencem dia i expliquem com es presenten aquests 7 dies que tenim per davant, què passarà als nostres municipis, a totes dues comarques. És una roda d'actualitat que engega Ràdio Sant Sadurní, el Miquel Cuenca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem explicant-vos que l'Institut Intermunicipal i l'Escola La Pau s'han adherit, després de consensuar-ho amb els seus respectius claustres, a la decisió de suspendre totes les sortides i excursions que no tinguin ja programades, així com les graduacions i altres activitats de caràcter festiu i lúdic que no es facin en horari lectiu i que no formin part estrictament del currículum educatiu. La decisió l'han pres el 88% dels centres públics de primària i secundària de la comarca, i a Sant Sadurní, per exemple, l'Institut Escola Jacint Verdaguer sí que s'ha sumat en diferents punts d'aquest comunicat, però, per exemple, el punt de suspendre activitats lúdiques o també activitats com les graduacions no el prendran. Aquesta és una iniciativa de protesta per la manca de recursos i compromisos del Departament d'Educació i el col·lapse estructural, diuen, en què es troba el sistema educatiu. A nivell d'agenda, avui a les 7 de la tarda té lloc a l'Índex la xerrada acompanyada a identificar el valor afegit i a construir un full de ruta propi destinada a pares i mares de joves de 14 anys. Aquesta xerrada està orientada, per una banda, a oferir a les famílies eines i criteris per acompanyar els seus fills i filles en la pregunta clau de què vull ser de gran, posant el focus en l'autoconeixement com a punt de partida de qualsevol decisió vocacional conscient. Dimecres, a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia, té lloc a les 7 de la tarda una xerrada homenatge a l'economista i activista política Muriel Casals, quan es compleix 10 anys de la seva mort, amb fotografies i vídeos, lectures i cançons, a partir dels jocs que va transitar i persones que va conèixer. L'acte anirà a càrrec de la periodista Rosa Vendrell. Per aquest dijous, la Biblioteca Ramon Bosch de Noia organitza a 6:15 de la tarda una nova edició del cicle El Laboratori de Lectura, aquest cop sota el nom Expedient Panxa Plena, el cas del Llop Ferotge, adreçat a famílies amb infants de 6 a 11 anys. L'activitat proposa una experiència literària participativa al voltant del personatge del llop a la literatura infantil. És gratuïta, amb inscripció prèvia a partir del 3 de març al web municipal. I també dijous, a 6:15 de la tarda, l'Institut Escola Jacint Verdaguer acull la xerrada No perdem la calma amb les rabietes, dirigida a famílies amb infants de 3 a 6 anys. La formadora Ingrid Piqué, educadora emocional i psicopedagoga, oferirà eines pràctiques per comprendre les frustracions dels infants, posar límits de manera serena i també amb calma. L'activitat té una durada d'una hora i mitja, és gratuïta i comptarà amb servei de ludoteca per infants. Anem ara cap a Gelida, perquè dimarts a 6:45 de la tarda té lloc al Centre Cultural del municipi la xerrada Cultura de la Dieta, Grassofòbia i Pressió Estètica sobre el cos de la dona, una activitat que està emmarcada dins la programació del 8M a Gelida. La sessió anirà a càrrec de Mireia Cabrera, nutricionista de l'EAP Martorell Rural, i abordarà de manera crítica com els models corporals imposats i la cultura de la dieta afecten la salut física i emocional de les dones. També al Centre Cultural, però en aquest cas divendres, els veïns i veïnes podran gaudir d'una nova edició del cicle de cinema Gaudí amb la reproducció de la pel·lícula Frontera a les 7 de la tarda. El preu de les entrades és de 4,5 €, amb descompte si tens el carnet jove, formes part de la Federació d'Ateneus de Catalunya o del Club Vanguardia 2x1. A Avinyonet del Penedès, avui fins la 1 del migdia, estarà disponible la deixalleria mòbil a Cantallops, i dimarts de 4 de la tarda a 8 del vespre, o sigui demà, estarà oberta al local social d'Avinyó Nou l'oficina de sensibilització ambiental per resoldre qualsevol dubte sobre el nou sistema de recollida de residus amb contenidors intel·ligents del municipi. Pel que fa a Torre Labit, el municipi celebrarà la Setmana de les Dones del 9 al 13 de març en diverses activitats al Casal de Cultura. El programa inclou xerrades i tallers sobre salut i benestar, una passejada per conèixer plantes silvestres, un taller d'espelmes artesanals i, com a cloenda, el tradicional sopar de la dona amb karaoke i animació. La majoria d'activitats són gratuïtes i les inscripcions pel sopar es poden fer, atenció, fins avui dilluns. Tota la informació la podreu trobar al web de l'Ajuntament. I a Sant Pere de Riu de Bitges, comentar-vos que demà dimarts estarà disponible la deixalleria mòbil a la plaça Guifré fins a la 1 del migdia. Dimecres estarà obert el banc d'aliments parroquial amb Càritas per poder fer de 5 de la tarda a 7 de la tarda aportacions econòmiques amb aliments, i dijous a 6:15 de la tarda tindrà lloc una xerrada de joventut a les escoles velles.
Ara, des de Canal 20, el Miquel Rivera ens explica com anirà la setmana a la resta de municipis de l'Alt Penedès, inclòs Olèrdola. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Seguim amb més previsions. Avui dilluns i durant tota la setmana, la deixalleria mòbil estarà al carrer Nou, davant del local de la Societat de Castellet i la Gornal. Els residus que es podran portar al punt verd mòbil són fluorescents i bombetes, petits electrodomèstics, piles i bateries, aparells d'electrònica i informàtica, olis vegetals, aerosols i residus especials. Dins dels actes del Dia de la Dona, a les 9 del matí al centre, els alumnes de l'Institut de l'Alt Foix de Sant Martí i Sarroca organitzen el Teatre Fòrum Dona Igual. I a les 5, a l'Espai de la Gent Gran, s'organitza el taller Reconeixement de la Història Vital, els Dons i l'Autocura. A les Cabanyes, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, l'Escola La Cabana ofereix un cicle de xerrades educatives per a família. A 6:15 es tractaran temes com què és l'aferrament segur i com contribueix a una relació sòlida i saludable, com afavorir la connexió emocional a través del contacte físic i la comunicació efectiva. Dimarts, a les 4 de la tarda, a la Casa de Cultura Mascatarro de Santa Margarida i els Monjos, l'Administració General de l'Estat organitza una sessió per tramitar els certificats clave permanente o FNMT i per resoldre preguntes sobre tramitació electrònica amb l'administració. Dimecres, a les 10, al Niu de l'Oreneta de Castellet i la Gornal, s'ha organitzat una xerrada oberta a tothom per conèixer millor els serveis socials que ofereix el municipi. A 6:15, el casal d'avis del local social Roser Montaner de Sant Miquel d'Olèrdola, Cristian Serrano, psicòleg del Penedès Rural, donarà una xerrada sobre com acceptar el fet de fer-nos grans. Dins del cicle de xerrades educatives per a famílies que ofereix l'Escola La Cabana, en aquesta segona jornada que comença a 6:15, es parlarà d'estratègies per aprofitar les pantalles, fomentant la responsabilitat i l'autonomia, com establir límits clars i saludables sense generar conflictes, i de la influència de les emocions en l'experiència digital. I a Castellet i la Gornal, el Bibliobús farà parada al Centre Cívic de les Masuques, al carrer Major, de 4:15 fins a 5:15, i de 5 a 7:15 parada a la Gornal, al carrer Rosselló. Dijous torna el Bibliobús a la Gornal, concretament a Sant Marçal, al carrer Montserrat, de 11:15 a 1. I a les 7 de la tarda, l'Església Parroquial de Santa Margarida i els Monjos organitza un culte de lluança, intersecció, missa i adoració per a tots els assistents. Divendres, amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua, l'Ajuntament dels Monjos organitza una caminada pel riu Foix amb visita guiada a la depuradora. Cal fer reserva prèvia al 93 818 6928 o per mail al correu molidelfoix@smmonjos.cat. A les 5, Jaume Borràs portarà la conferència L'Islam, més enllà de les etiquetes, al casal de la gent gran dels monjos. I a 6:15, la companyia Matito llegirà a la biblioteca el conte d'Altabaix. A les 8, al Centre Cultural Rapitenc, arriba el Quim Masferrer amb el seu espectacle Bona Gent. A les 7, el conjunt històric de Sant Valentí acollirà una nova sessió del cicle Mares, un espai per conversar sobre aquests processos de la maternitat que afecten a totes, des d'una mirada compartida, respectuosa i conscient. A la mateixa hora, al camp de futbol municipal, s'inaugura l'exposició Dones Cabanyenques, que narra la vida de les dones del municipi. I 8:15, comença el partit de futbol femení entre les Cabanyes i Sant Llorenç d'Hortons. Dissabte s'organitza una cursa caminada de les dones. De 9 a 10:15, inscripcions presencials i recollida de samarretes amb donatiu a l'associació Teixint Veus. I a les 11 es donarà el tret de sortida a la cursa caminada. Dins dels actes del Dia de la Dona, a la zona esportiva de Sant Martí i Sarroca s'organitza una jornada festiva d'esports femenins amb exhibició esportiva, jocs, música i vermut popular. A les 12, la visita teatralitzada a l'església de Sant Valentí de les Cabanyes permetrà descobrir totes les curiositats i episodis que amaga aquest conjunt històric d'una forma divertida i interactiva. I de 5:45 a 7, el local del centre de Sant Martí i Sarroca acollirà un taller solidari de ganxet. La recaptació obtinguda anirà a l'associació CAT-L. A 11:15 de la nit, el duet Fusion posarà la música a la Societat de Margallolla per una nova sessió de balls de saló. Diumenge, el Ball de Diables dels Monjos Espantos organitza diverses activitats a la Casa de Cultura Mascatarro. A 12:00, vermut musical obert a tothom. A 3:15, calçotada popular. I tot seguit, actuació musical a càrrec d'artista. Venda d'etiquets fins al 13 de març a la parafarmàcia Ràfols i al forn Esplugues. I a 7:00, a la Societat de Margallolla, es projectarà la pel·lícula Frontera, de Judit Colell.
Anem cap al Baix Penedès. A Domenys Ràdio ens espera la Lourdes Meronyo per fer-nos la previsió de la setmana. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que des d'avui i fins al dia 25 de març es farà la formació digital gratuïta a la Casa de Cultura, els dilluns i dimecres de 10 a 1:15. També avui, de 5 a 9 de la nit, a la Casa de Cultura es podrà donar sang i plasma. Pel que fa a demà, De 12:15 a 12:15 hi haurà el taller de bricolatge de supervivència domèstica per a dones. Pel que fa a dijous, començarà el curs de gestió emocional i autoestima. Es farà fins al dia 18 de juny, cada dijous de 10 a 12:15 al centre cívic. I la Llinyola està d'aniversari. Concretament, aquest divendres, a 7:45 de la tarda, a la sala d'actes de Sallés Domens, es farà la presentació resum de la trajectòria de la Llinyola durant aquests 25 anys. El dissabte, a 2:45, al restaurant Font d'Esport, el dinar del 25è aniversari de la Llinyola. També dissabte, a les 6, a la Societat Cultural i Recreativa de Sant Jaume dels Domens, l'elenc artístic arbusenc presenta El pobre viudo, de Santiago Rusiñol. Continuem amb els actes de la Llinyola. El diumenge, a les 10, missa d'acció de gràcies per la Llinyola. I a 6:15 de la tarda, a la Societat de Sant Jaume, l'actuació de veneres a càrrec del grup Porvo. Continuem a Llorenç del Penedès, ja que dissabte a les 10 al centre hi haurà el taller Any Gaudí amb el trencadís amb vidre a càrrec del Pep Sadurní. També dissabte a les 6 al centre assaig obert al públic de la comèdia L'Hostalera. I pel que fa a la comprativa, el dissabte a les 8 de la tarda al teatre hi haurà Isabel 5 hores, la història d'una dona que els historiadors negaven. I pel que fa a diumenge, a 6:45 de la tarda, al centre, Nemo Cine, la cançó popular i tradicional catalana revisitada. Anem ara a Banyeres del Penedès, ja que demà hi haurà assessoraments acadèmics al centre cívic Ernest Lluch. Marxem ara cap a Santa Oliva, ja que demà hi haurà la banca mòbil i divendres a les 6 al local cultural concert familiar, versió del conte musical Raguala. Marxem ara a la Bisbal del Penedès, ja que demà a les 6 de la tarda a la Biblioteca de la Bisbal del Penedès hi haurà conferència de la Norma de Bellini. El dimecres, a contes familiars a la Biblioteca amb Rei Popín, a càrrec de la Jordina Biosca a les 6 de la tarda. Marxem ara cap al Vendrí. Pel que fa a divendres, mercat setmanal. Dissabte, mercat setmanal de Comarruga. El dissabte, a la plaça Nova, hi haurà Encuentro Cofrade, el 15è aniversari Virgen del Consuelo, amb la banda de cornetes i tambores Sones de Passión Reus, la banda municipal de Alcanar i l'agrupació musical Virgen del Consuelo del Vendrell. Pel que fa també a dissabte, a l'Auditori Pau Casals, Lucía Fumero presenta el seu nou projecte Folklore, que integra el tarannà de la cançó tradicional amb el jazz. Marxem ara cap a Calafell, ja que demà a les 6 al Casal Jove de Calafell hi haurà la xerrada i després de l'ESOQUE per acompanyar en la tria de l'itinerari formatiu, i aquesta sessió pretén orientar les famílies sobre les diferents vies acadèmiques professionals disponibles després de l'ESO. Pel que fa al divendres, hi haurà torneig d'escacs i ampec a partir de les 5 de la tarda al Casal Jove. I divendres també, de 6:15 a 7:45 de la tarda a la Casa Barral, hi haurà els misteris de Calafell, el manuscrit de Casa Barral. I acabarem a Cunit, ja que el dissabte Cunit es convertirà en un punt de trobada per als amants de la bona gastronomia i la música en directe. L'e-bike mediterrània farà parada a Cunit. La jornada no es limitarà només al ciclisme, sinó que oferirà una tarda oberta a tothom per gaudir del millor sabor i ambient al davant del mar. A partir de 6:45, la platja de Cunit acollirà una experiència gastronòmica única, on tothom podrà degustar tapes especials i vins del Penedès. A més, la música en directe anirà a càrrec de la banda Fugados Alcatraz, una combinació perfecta d'esport, gastronomia i música.
I acabem a Ràdio Vilafranca amb la Caterina Tallón, que ens explica com anirà la setmana dia a dia. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, fem ara l'últim repàs d'actualitat setmanal, en aquest cas el de Vilafranca, com deies. I comencem pel dia d'avui a les 11 del matí, perquè l'alcalde Francisco Romero i el regidor de Participació i Barris, en Jordi Junyent, coincidint amb l'inici d'una nova visita al barri de les Clotes, en el marc del programa d'alcaldia de proximitat, faran balanç de les actuacions realitzades al barri en el darrer any i presentaran nous projectes que s'impulsaran properament. Ja passem a actes de la tarda, a les 4 concretament, perquè davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra es farà una roda de premsa de Junts sobre seguretat amb el candidat a l'alcaldia Eduard Pujol i la diputada Montse Ortiz. Un parell d'hores després, a les 6 de la tarda, a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès, el setmanari La Fura ha organitzat la taula rodona al paper clau dels mitjans de comunicació locals, informar, vertebrar, construir comunitats amb els periodistes de La Fura, Roser Ferrer, Sergi Anson, de Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca, Sílvia Martínez, del Vendrell Televisió, Carles Castro, de l'Eix Diari i Marga Trias, de Canal Blau. Us parlem ara de l'activitat que tindrà lloc demà dimarts. A la tarda, a 6:15, a l'Escorxador, es presenta el nou festival Deo Gralla, organitzat per la Coordinadora de Música Tradicional de Vilafranca. El nou festival amplia el format del Dia del Graller original per convertir-lo en una gran celebració de la cultura popular. Pel que fa dimecres, a les 5 de la tarda, la xerrada Més enllà de la bretxa, Veus contra la discriminació laboral, organitzada per Comissions Obreres, Baix Llobregat, el Penedès, Anoia i Garraf. A les 7, a l'Escorxador, es presentarà el calendari d'actes de la celebració del centenari de la Liga de Vilafranca, que enguany commemora aquest centenari, aquest 2026. Pel que fa a dijous, a la 1 del migdia, davant del pavelló de la Gamba, la regidora d'Esports, Gemma Romeu, i el regidor de Drets Socials i Gent Gran, Ramon Zavalla, faran la benvinguda a les persones participants a les passejades de la Gent Gran, amb la participació de grups de Vilafranca i d'altres municipis. A la tarda, ja a 6:15, al número 21 del carrer Igualada, hi haurà una xerrada, les dones oblidades que van potenciar la informàtica en el marc del 8M i una visita a la col·lecció particular de Joan Boada i Isabel Munnem. Passem ja a parlar del cap de setmana, de divendres a les 7 de la tarda, perquè es farà la presentació del llibre Llum d'aigua, de Joan Ríos. L'acte tindrà lloc a la sala de plens del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Una hora després, a les 8 del vespre, a Cal Bolet, hi haurà teatre La confusió, de Raquel Loscos i la sala Flyhard, una crítica punyent a les teràpies de conversió que volen esborrar identitats i sobre la manipulació disfressada d'ajuda. Pel que fa a dissabte, a les 11 del matí, a l'Espai Artístic El Rebost, es farà una masterclass d'interpretació amb Toni Corbillo. I a les 12 del migdia, a l'Auditori de Vinceum, se celebrarà Vins i veus que s'obren pas 2. I acabem amb diumenge, perquè durant tot el matí tindrem la Festa del Xató a la Rambla de Sant Francesc, de 10 a 3:15, en presència de les 9 ciutats per on se celebra la Ruta del Xató i amb la possibilitat de degustar les 9 varietats de xató amb diverses activitats paral·leles. A les 7 de la tarda, a l'Auditori Maria Rosa Juncosa, a la Sinfonia dels Herois d'Origen, un projecte musical solidari i esperançador amb pacients que han patit un tumor cerebral. I a la mateixa hora, també a les 7 de la tarda, però al Teatre Cal Bolet, hi ha una cita amb la roda de teatre amb l'obra Afanys d'amor perduts, de William Shakespeare, interpretada pel taller d'assaig teatre. I així acabaríem la setmana.
Moltes gràcies, Caterina, i que tinguis una bona setmana.
Merci, igualment.
Així anirà la setmana. Ens agrada començar setmana i dilluns d'aquesta manera, explicant les previsions, i ara són gairebé 9:15. Vol dir que arriba el primer flash d'aquest matí. N'hi haurà 2 més.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:15 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Docents i professionals de la salut aposten per fomentar l'activitat física per la millora del benestar integral de l'alumnat. La setena jornada del Pla Salut, Escola i Comunitat ha tingut lloc aquest divendres a l'Espai Jove La Nau de Vilafranca. Sota el lema El moviment que ens cuida, les diferents ponències han abordat des de diferents perspectives la importància de l'activitat física per la millora del benestar integral de les persones. El Pla Salut, Escola i Comunitat pretén millorar la salut d'infants i joves mitjançant accions que afavoreixin l'adopció de conductes positives envers la salut individual i col·lectiva i la generació d'hàbits saludables. En aquest marc, divendres tenia lloc, com us dèiem, a l'Espai Jove La Nau, la setena jornada, sota l'organització dels diferents agents educatius i de salut de la comarca i la Diputació de Barcelona i amb la coordinació del Centre de Recursos Pedagògics de l'Alt Penedès. En aquesta edició, sota el tema El moviment que ens cuida, les ponències abordaven la relació entre activitat física, descans i benestar. Us parlem ara dels canvis de circulació a la Ràpita. El proper 18 de març, l'avinguda del centre de la Ràpita passarà a ser una via de sentit únic de circulació en direcció a Tarragona. La resta dels carrers perpendiculars a l'avinguda quedaran com estan fins ara. Tal i com ja s'havia anunciat fa uns mesos, aquest canvi permetrà millorar la fluïdesa del trànsit viari i s'ha fet a petició del veïnat, amb els quals s'han mantingut diverses reunions per estudiar i ajustar la proposta. Aquests dies s'estan duent a terme els treballs previs de col·locació de la senyalització i la preparació dels treballs de pintura, i una vegada els canvis de circulació siguin vigents, la policia local habilitarà un servei informatiu al veïnat durant els primers dies. Les mesures complementaran el canvi que es va fer fa uns mesos al tram del carrer de Santa Tecla, comprès entre l'avinguda del Penedès i l'avinguda del Centre. Finalitzen les obres de millora al carrer Joan i Jaume Ràfols de Torrelavit. Han conclòs les obres de millora de la vorera del carrer Joan i Jaume Ràfols a l'alçada de la parada d'autobús del municipi. Les actuacions han inclòs la retirada dels xiprers, la instal·lació d'una nova tanca de fusta i l'ampliació de la vorera per garantir més seguretat i comoditat als vianants. A banda d'aquesta actuació, l'Ajuntament de Torrelavit ha informat que continua treballant per millorar l'accessibilitat i la seguretat als carrers del municipi. I del 13 al 15 de març, la Linyola celebra el seu 25è aniversari. La Linyola, Associació de Dones, commemora enguany el seu 25è aniversari amb un programa d'actes obert al municipi. Els actes començaran aquest divendres a les 8 del vespre a la sala d'actes de Cellers Domenys amb la presentació d'un resum de la trajectòria de l'entitat al llarg d'aquests 25 anys. L'acte inclourà un reconeixement a les persones i entitats que han format part del seu recorregut i en acabar s'oferirà un petit refrigeri. El dissabte, a 2:15 del migdia, al restaurant Font d'Esport, se celebrarà el dinar commemoratiu del 25è aniversari. El diumenge, a les 10 del matí, a l'església parroquial de Sant Jaume, tindrà lloc una missa d'acció de gràcies per l'entitat i en record de les sòcies que han traspassat. Tot seguit hi haurà l'actuació de les corals de la Gornal i de la Linyola i han acabat un repic de campanes commemoratiu. La programació es clourà el mateix diumenge, a 5:45 de la tarda, a la Societat de Sant Jaume, amb una actuació de veneres a càrrec del grup Porvó i un berenar posterior per a les sòcies i un acompanyant.
Penedès en xarxa. Els esports.
Obrim els esports d'aquest dilluns, tot repassant els partits i els resultats d'aquest cap de setmana, de la mà del nostre company Miquel Cuenca.
El Noia Freixenet va aconseguir una victòria molt treballada per 2-1 davant el Sant Just en un partit intens que es va decidir en els minuts finals. Els de Sant Sadurní, que jugaven sense Xavi Costa per sanció, van haver de remuntar després que Sergi Torné avancés els visitants al minut 33. El Noia va reaccionar ràpidament i va empatar al minut 37 gràcies a una falta directa transformada per Xavi Aragonès després de la desena falta del Sant Just. A partir d'aquí, els de Carlos Cortijo van incrementar la pressió ofensiva i van disposar de diverses accions clares, incloent-hi diverses rematades al ferro. Finalment, a 3 minuts del final, Pablo Nájera va marcar el 2-1 amb un llançament des de fora l'àrea que va culminar la remuntada. En el tram final, el Sant Just va arriscar per buscar l'empat, però el Noia va defensar amb solidesa i va assegurar una victòria que els permet tornar al camí del triomf i mantenir-se en la lluita per la quarta posició, ara a tan sols 3 punts. Escoltem a l'entrenador del Noia, Carlos Cortijo.
Sabíamos el rival contra el que jugamos, que están en una situación de urgencia y venían aquí a hacer su partido, lo han hecho y han tenido opciones de sacar algún punto. Sabíamos la dificultad en nosotros como equipo y como staff. Igual para el público, viene aquí el San Luis y con los antecedentes que hemos tenido las últimas jornadas es como venga, fiesta. No. Todo cuesta mucho, jugamos contra un rival, con un equipo muy bien trabajado, con una manera muy concreta de jugar y ellos han hecho su partido. Positivo, pues que el equipo ha insistido y al final, sin precipitarnos, hemos conseguido la victoria y es muy importante para nosotros. Y bueno, dependiendo del partido y de las circunstancias del rival, pues hacemos más rotaciones o menos. Hoy lo hemos hecho así y bueno, y al final el resultado ha sido positivo.
Escoltem ara el jugador del Noia, Jan Cortiellas.
Al final, que la fell tu pots perdre, vives allà a lluitar-ho i si et surt el resultat, surt. Però aquí havíem de treure els 3 punts avui, com sigui, ja perquè érem de la zona baixa, però també nosaltres per mantenir-nos a dalt i poder lluitar encara per la quarta plaça o inclús més. I això, vull dir, lluitar-los.
Després d'aquesta victòria, el Noia ha de visitar aquest cap de setmana la pista del líder, el Liceo, en un duel exigent abans de centrar-se en la Copa del Rei d'hoquei patins, que es celebrarà precisament a Sant Sadurní. El primer rival, el dels quarts de final del Noia, serà el Barça. I també a l'hoquei lliga aquest cap de setmana el Calafell empatava 4 a la pista del Voltrega. A la crònica ens la costa des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyo.
Bon dia, doncs. Així és, el partit disputat entre el Voltrega i el Calafell, la menorquina, va acabar amb un espectacular empat a 4 gols en un duel vibrant de l'hoquei lliga que es va decidir en un tram final absolutament frenètic. El conjunt visitant va començar colpejant primer. Quan tot just s'havien disputat 3 minuts de joc, Domènec va avançar el Calafell amb el 0-1. La resposta del Voltrega, però, no es va fer esperar gaire. Al minut 7, Rodríguez va empatar el partit amb el primer gol dels locals. El marcador 2-1 reflectia l'equilibri d'una primera part molt intensa amb alternatives i oportunitats per als dos equips. A la segona meitat, el partit va pujar encara més revolucions. Al minut 35, Armengol va culminar una bona acció ofensiva del Voltrega per fer el 2-1 i posar els usonencs per davant. Però el Calafell va reaccionar ràpidament i només 3 minuts després Pujalte va tornar a igualar el marcador amb el 2-2. Els últims minuts van ser un autèntic intercanvi de cops. Rodríguez tornava a avançar al Voltrega amb el 3-2 al minut 39, però gairebé immediatament Folguera empatava novament per als visitants amb el 3-3. Quan semblava que el triomf es quedaria a Sant Hipòlit, Canal feia el 4-3 al minut 45, però encara quedava temps per l'última resposta del Calafell. Al minut 47, Marimon anotava el definitiu 4-4, que tancava un partit absolutament boig. Al final, repartiment de punts en un duel espectacular, amb 8 gols i alternatives constants, que deixa tots dos equips amb sensacions diferents, però amb un punt més a la classificació. Després d'aquest empat, el Calafell es manté a la part alta de l'hoquei lliga, amb 39 punts, i en la quarta posició, mentre que el Voltrega continua lluitant a la zona mitjana de la taula. Escoltem ara les declaracions que feia l'entrenador del Calafell, la menorquina, Guillem Cabestany.
Podíem treure petites cosetes bones, però avui, a banda del que dius tu, que és una pista evidentment dificilíssima, que sabíem contra qui ens enfrontàvem, la dificultat de puntuar o guanyar a Voltrega, això queda claríssim, però després hi ha el partit que hem fet nosaltres, en moments bons, en moments molt dolents, amb molts errors, regalant immenses situacions contraatacs o males situacions defensives nostres, evidentment per la qualitat dels jugadors del Voltregà, però coses que havíem preparat, treballat, parlat, i avui per molts moments els jugadors hem pres decisions, molt, masses decisions equivocades. Els errors formen part de l'esport, de la vida, de l'esport, i n'hi ha, però avui hauríem d'haver evitat moltes de les coses que han passat durant el partit. La part bona, que hem entrat bé, després del Voltregà, per molts minuts de la primera part, ha estat per sobre nostra amb claretat, i a la segona part, quan pitjor semblava, doncs hem salvat un punt i al final quasi ens n'emportem els tres. Però bé, aquesta jugada dubtosa, el Biel ha dit que l'ha tocat ell, ja ho ha reconegut, ha parlat amb els àrbits i amb els companys, perquè tothom es calmi, perquè doncs era un gol il·legal, per tant no havia de pujar el marcador, no ha pujat, un punt per cada un. Si ens quedem amb aquesta última part d'un punt per cada equip, podem estar prou contents, però haurem de... ja n'hem fet una miqueta i farem autoanàlisi per treure'n les parts que hem de millorar de cara al futur, que tenim molta feina encara per fer.
El pròxim partit del Calafell serà dissabte vinent a 8:15 de la tarda, quan rebrà a casa l'alcalde Reclam Làser.
I la Lourdes també ens acosta la crònica de l'empat a 2 del Vendrell davant l'Olot en la jornada 15, en aquest cas de l'Hockey Lliga Plata Sud.
I així és un altre empat 2-2 del Vendrell el dissabte a la pista del B sensible Olot. Els jugadors de Toni Porta no van aconseguir trencar la imbatibilitat d'un conjunt garrotxí que acumula 8 jornades sense perdre, però almenys han evitat que s'emportés la victòria gràcies a un gol de Marc Palau a 27 segons pel final. Precisament Palau posava per davant el Vendrell poc abans del descans amb un gran llançament de pala, aprofitant una superioritat numèrica per una blava rigorosa a Marc Prat. A la represa, els locals sortien més endollats i, tot i que Xevi Arcas aconseguia aturar un penal de David Carles, l'Olot aconseguia capgirar el marcador mitjançant Oliveres i Prat. Ja al tram final, els àrbitres decidien anul·lar un gol de Prat en pròpia porteria per un presumpte cop d'estic de Ferretti, que més veia la blava. Els de Porta aconseguien resistir en inferioritat i ja a l'últim minut se la jugaven amb el 5 contra 4 obtenint recompensa amb un altre gran llançament de pala de Palau. Escoltem ara les declaracions que feia el Toni Porta.
Bé, doncs bueno, un empat a l'Oblot. És un bon punt sempre, un equip que està amb dinàmica molt positiva, de 5 victòries seguides, pavelló espectacular, molta afició, molt d'ambient. La veritat és que crec que la primera part hem estat superiors, al principi la segona ho han estat ells, i al final, ho hem dit sempre, es decideix per detalls. Crec que potser nosaltres hem tingut més ocasions, però l'Olot també ha arribat, i al final l'empat, doncs, bueno, no es pot considerar injust. I a seguir, seguim amb la dinàmica, seguim sumant, i ara Alcobendas, llavors descansarem, i després ens venen tots els rivals directes, i allà ens jugarem tot. Tothom està guanyant molt just i tots els partits es decideixen per molt poqueta cosa. Llàstima que ens ha anul·lat un gol que encara me l'he de mirar, però crec que se l'han fet ells directament. I no només ens anul·len el gol, sinó que l'ensenyen targeta blava amb el Ferretti, i això crec que ha condicionat molt. Però bueno, sabíem que seria una pista complicada aquí, amb el pavelló com està, els àrbits ho tenen difícil amb un pavelló així, i la veritat és que, bueno, podem marxar relativament contents i seguir sumant.
La pròxima cita serà dissabte vinent al Quim Tomàs contra l'Alcobendas en un partit avançat a 5:15 de la tarda per petició del conjunt madrileny.
Continuem des de Ràdio Vilafranca amb l'Eric Guijarro per narrar la victòria del Patí Vilafranca. Bon dia.
Bon dia, doncs així és. Tot seguit també tindrem la presència del tècnic del Patí Vilafranca, Cito Expósito. Primer, ràpidament, repassem com va anar aquest partit i després l'analitzem amb les seves paraules. El Patí Vilafranca, que es va refer d'un 2-0 en contra de l'Alcobendas per acabar imposant-se 2-3, un partit molt treballat davant un conjunt madrileny que ja la primera volta la poliesportiva va mostrar el seu potencial, i els vilafranquins novament tornaven a demostrar que també han aconseguit refer-se d'una situació complicada. Com dèiem, un 2-0 en els 5 minuts de partit amb dianes d'Alonso Martín i Pol Cabré. Abans del descans, de fet, els vilafranquins aconseguirien establir la igualada amb el 2-1 de Roger Martí, i a 41 segons per la mitja part l'empat a 2 de Joan Gangonells. un partit que s'acabava definint al segon temps, amb el 2-3 d'Arnau Ribas, quan encara quedaven 11 minuts per la conclusió. Un gran exercici de resistència dels vilafranquins en un dels desplaçaments més llargs de la temporada. L'analitzem amb l'entrenador del Patí Vilafranca, amb Cito Expósito. Cito, molt bon dia, què tal?
Hola, bon dia, com estem?
Doncs molt bé, encantats de tenir-te per aquí. Suposo que contents, no?, d'aquests 3 punts aconseguits a Alcobendas, un partit molt treballat, un Alcobendas que ja el vam veure a la primera volta del que era capaç, i en aquesta segona volta doncs també, i vosaltres doncs heu tornat a imposar-vos per emportar-vos aquests 3 punts.
Sí, la veritat és que contents moltíssim, moltíssim, perquè veníem d'una derrota a casa que no la volíem, que va ser dolorosa, a més, per tal com es va produir, perquè creiem que no n'érem mereixedors, però en qualsevol cas el desplaçament al Covendas doncs es plantejava molt difícil, perquè és un dia diferent completament per les nostres rutines de caps de setmana. Ens hem aixecat a les 6 del matí, vam viatjar, vam fer el partit, vull dir que hi ha tot això afegit que pesa sobre les cames dels jugadors. I la veritat és que després doncs ens va sortir un partit no el més brillant de la temporada, però sí un partit molt serio, molt, molt exigent a nivell físic, però vam donar la talla, i quan vam aconseguir posar-nos davant, doncs vam saber-lo aguantar, patint, tal com has dit tu, no podia ser de cap altra manera, perquè l'Alcobendas havia plantejat, a més, un partit... havia fet un aquí de l'afició, havia el pavelló completament ple... La veritat és que dels partits més macos de la temporada, seguríssim.
Us havíeu de refer d'aquest revés de la setmana anterior contra l'Olot. Potser no era fàcil, no? I, de fet, se't posa un partit amb un 2-0. No és l'escenari ideal, però on vau en sortir.
Exacte. I a més, sabíem que l'Alcobendas sortiria amb aquesta empenta. Vam intentar compensar-ho i la veritat és que el 2-0 és que ens van tirar 3 vegades i van entrar 2 pilotes. En aquest sentit, no és que ens veiéssim superats en tots els sentits del joc, però sí que a nivell d'encert, doncs, ells es van posar per davant. Nosaltres vam haver de fer l'exercici de... vam demanar un temps mort, vam trencar el partit i vam dir que havíem de tornar a començar, que no ens podíem deixar portar per tot aquell escenari que havien muntat ells. Insisteixo que un partit molt maco a nivell de graderia i a nivell d'ambient. I el que vam fer va ser, escolta'm, això ja no ho podem solucionar, tornem a posar-nos a treballar, canviem el signe del partit, i la idea és que, mica en mica, el Vilafranca ens vam anar imposant, vam saber jugar d'alguna forma amb aquella empenta que portaven ells, es van anar carregant inclús de targetes i de faltes potser més nosaltres, que a la primera part ja ens van xiular 10, però sí que és veritat que ells anaven molt passats de voltes, els van caure targetes blaves, nosaltres ens vam poder anar fent mica en mica amb el domini de la pilota, i després doncs quan ens va entrar, la veritat és que el partit es va igualar moltíssim, i la segona part, el partit 2-2, podia caure per qualsevol dels dos costats, però bé, nosaltres vam tenir l'encert de posar-nos per davant, i aquí una altra vegada doncs la figura de la defensa, de l'Edu primer, dels jugadors que estàvem defensant més enllà, o sigui, més després del porter, i bé, 3 punts, insisteixo, que són complicadíssims d'haver tret i que bé, que ens torna una mica amb la senda de la victòria.
I al final importants, no?, perquè efectes classificatoris, i més tenint en compte l'enfrontament d'aquest cap de setmana contra l'Igualada B, doncs tot es podria comprimir encara més.
Bé, aquesta és la nostra voluntat. Nosaltres, bé, pels resultats que hem anat traient i que ens ha costat trobar certa regularitat, doncs ens hem fet el plantejament d'anar partit a partit, d'anar traient cada setmana els punts que ens toca. La setmana que ens vagi bé mirem on estem, la que no ens vagi bé doncs tocarà fer el mateix, i aquesta setmana ve l'Igualada, ve el líder, i nosaltres el volem guanyar. El volem guanyar, volem comprimir, volem acostar-nos a ells a la classificació, els volem posar pressió d'aquí fins al final de temporada, en el sentit que tinguin menys marge d'error del que tenen ara. I la veritat que, a Igualada nosaltres vam empatar, i ara contem que a casa, tot i que ens està costant tirar els partits endavant a casa, i aprofito l'altaveu que em dones per dir que tothom s'acosti aquesta setmana al pavelló, que realment ve el líder, que realment el volem guanyar, que realment volem donar un bon espectacle a la gent i que volem, doncs, d'alguna forma comprimir aquesta lliga tal com dius tu. I bé, una victòria com la que vam treure aquesta setmana, molt patida, que vam poder celebrar moltíssim el vestidor, doncs esperem que ens doni també ales i empenta per tirar aquest partit endavant amb una Igualada que serà complicadíssim.
Doncs esperem que sí, que aquest dissabte sigui una gran tarda vespre a la poliesportiva, allà hi serem per explicar-ho. Cito, felicitats per la victòria al Covendas, i que tingueu molt bona setmana i que tot vagi rodó de cara a dissabte.
Moltíssimes gràcies. Esperem que sigui així.
Una abraçada.
Igual. Adéu-deu.
Doncs amb les paraules de Sito Expósito només ens queda repassar com va anar la jornada al grup sud de la Plata. Espanyol 4, Sporting Alcoi 3, Alcorcón 2, Palafrugell 3, Alcobendas 2, Vilafranca 3, Olot 2, Vendrell 2, la Congrés 1, Igualada B 2 i Girona 0, Barça Atlètic 4. La classificació a la zona alta queda amb l'Igualada B líder amb 36 punts, segon el Palafrugell amb 31 i tercer el Vilafranca amb 29. A 2 es troba el Barça Atlètic, amb 27, més lluny l'Espanyol amb 24 punts, a 5 dels vilafranquins. El Vendrell, 6è, amb 23, 2 per sobre de l'Olot, que és 7è classificat. L'Alcobendas, 8è, amb 20. Atenció també amb aquesta classificació, perquè el Palafrugell la setmana anterior guanyava la pista del Congrés, un partit que, en el qual el Congrés va fer una protesta per alineació indeguda del Palafrugell i molt probablement el Palafrugell pugui perdre aquests 3 punts. Per tant, seria una bona notícia pel Vilafranca. Veurem com acaba desenvolupant-se aquest tema. Sigui com sigui, el Vilafranca té la propera cita, la que comentàvem, dissabte a les 8 del vespre a la Poliesportiva contra el líder, l'Igualada B.
L'altra cara de la moneda és el Vilafranca de futbol.
Correcte, doncs sí, la veritat és que venim d'un cap de setmana molt dur de pair pel Degà Penedesenc, que aquella ha derrotat per 2-7 contra el Prat. Una tarda absolutament per l'oblit, en tots els aspectes. Poques notes positives es poden treure. Un duel que començava amb el gol de Gustavo al minut 11, el mateix Gustavo ampliava diferències al 34 i al 36 feia el tercer al conjunt del Prat a través de Ricky Vidal. Moment en què reaccionava Vilafranca, un minut després retallava diferències Nil Castell amb el 1-3, però abans del descans encara el Prat tindria l'oportunitat per fer el quart gol, que arribava al minut 44 amb el gol d'Arcs. Un gol de falta que venia just després de l'expulsió del porter del Vilafranca, Alejandro Verdejo, i l'entrada al camp d'Hugo Trucharte. Mala entrada al camp perquè realment dins d'aquest guirigall l'equip del Prat va aconseguir transformar aquesta falta. Al segon temps retallava diferències de Vitacedo, minut 52, un gol de penal en el qual l'equip va aconseguir retallar diferències, però el 2-4 no es va moure i, de fet, al minut 73 el Prat ampliava diferències. El 73, com dèiem, el 2-5 d'Adri Ribas, el 6è d'Arcs, per partida doble, després del seu primer gol a la primera part, i el 93 ampliava encara més diferències Abel Cortina, exjugador del Vilafranca, amb l'últim gol del partit, en l'última acció també del duel. Així doncs, 2-7, dura derrota de l'equip. Anem a escoltar les paraules del tècnic, d'Ivan Moreno.
Després de la derrota dolorosa per com s'ha donat, primer et pregunto com ho has vist i després ho anem desgranant a poc a poc.
Has començat dient derrota dolorosa, jo diria vergonyosa. Primer de tot, demanar disculpes a tots els aficionats del Vila que han vingut aquí i ens segueixen per la ràdio i per xarxes, perquè és vergonyosa. O sigui, estic avergonyit. No sé ni què dir. Estic avergonyit perquè és que pitjor no es pot fer.
Com dèiem, anem per parts, donades aquestes disculpes als aficionats del Vilafranca. Comencem per l'alineació. Avui tenies diverses baixes. Marc Barrantes expulsat contra el San Mauro. Els laterals has hagut d'apostar per Marc González a la dreta. Això obligava així no canviar a l'esquerra. No sé si per tu això et pot servir d'excusa, però sí que és un condicionant que ja de l'inici suposo que feia que les condicions per començar el partit fossin complicades, no?
No és excusa. És un condicionant, com has dit tu, i és evident, com hem parlat alguna vegada, que quan mires darrere i veus gent que ens ha passat aquí, de veure gent que des de la banqueta suma, com algun partit dels que havíem jugat aquí a casa, que entren i entren amb energia i... Bueno, és evident que és molt més fàcil per mi poder escollir. No és la situació desitjada, però no pot servir d'excusa. No pot servir d'excusa perquè amb aquests jugadors que estem així hem treballat durant tota la setmana. Alguna de les virtuts que tenia el rival i una de les que sabien era que t'anaven per dins. I si treballes tota la setmana tenint les línies juntes a nivell horitzontal i vertical i després te fan no sé quants passes entre línies, és que hi ha alguna cosa més. Bueno, pues això és el que tenim i hem de seguir. M'he emprenyat molt a la mitja part perquè, bueno, pues és la vergonya que estàvem passant i no acabo d'entendre per què es treballa una cosa i després es fa una altra. Bueno, segurament el missatge no el vaig donar durant la setmana com l'havia de donar i ara parlava amb ells. Bueno, no volem formar part de la pitjor història del Vilafranca, llavors. Però si he dit, sí que és veritat que tinc la sort de formar part de la millor i no m'agradaria formar part de la pitjor.
Doncs contundent Ivan Moreno, molt dolgut també després d'aquesta derrota, evidentment difícil de pair. Ho intentarà fer l'equip a partir de demà dimarts amb la tornada als entrenaments per preparar el partit de diumenge a les 12 del migdia al camp de la Verneda contra el Júpiter. Un Júpiter que ve de guanyar contra el Valls, una gran victòria a domicili, que permetia a l'equip barceloní sortir del descens, superar els vilafranquins a la classificació. Un Vilafranca que es queda tercer per la cua amb 23 punts en posicions de descens. Per tant, aquest partit al camp del Júpiter de màxima importància i transcendència en aquesta recta final de Lliga. Només queden 9 jornades. A la conclusió de la següent quedaran 8. Per tant, un triomf, una derrota, en aquest cas, complicaria moltíssim les opcions del Vilafranca, que en cas de victòria sí que agafaria molt d'oxigen de cara al que queda. Per tant, un partit de màxima importància, aquest Júpiter Futbol Club Vilafranca, diumenge a partir de les 12 del migdia, 22a jornada de competició.
Moltes gràcies, Eric Guijarro, i que vagi bé la setmana.
Molt bona setmana, que vagi molt bé.
Us deixem amb un parell de minuts de publicitat i tot seguit el butlletí de notícies de les 10. A les 10 i 6 ens retrobem a l'antena del Penedès en xarxa escoltant dones vinculades al projecte El Bosc de Vida.
Penedès en xarxa.